Escoltes a mig matí.
Encetem de cine. Com sempre ens acompanya Antonio Barrero. Bon dia, benvingut.
Bon dia.
Raül Riera, bon dia.
Bon dia.
Com esteu?
Doncs bé.
Sí?
Bé.
Bé,
a punt d'entrar ja en el cicle de la Setmana Santa.
Sí, sí, sí. Ja el tenim aquí.
Ja ho tenim aquí,
ja
això.
Ja tenim aquí. I per sort, doncs, sembla que fa bon temps, de moment.
Sí,
toquem
de
fusta,
moment.
No?
De moment, sí.
Toquem fusta, toquem fusta. Cinematogràficament parlant, Antonio, avui què ens explicaràs?
Doncs vull fer unes recomanacions de bon cinema, del que jo entenc que és bon cinema, en el ben entès que, com he dit alguna altra vegada, que això és sota el meu punt de vista,
sí.
Jo sóc un amant del cine, no, no sóc crític ni sóc res, vull dir, em guio una mica pel meu gust, per les percepcions que tinc, i això, que en qualsevol cas la gent que ens escolti que sàpiga que aquí no estem sentant, jo no estic sentant cap dogma i que parlo del cinema sota el meu punt de vista.
Evidentment. Mm-hmm.
Doncs bé, si us sembla, parlarem en primer lloc d'una pel·lícula que es diu La pitjor persona del món. És una pel·lícula que fins la setmana passada encara estava als Ocine, ara ja no hi és, però entenc que segurament passarà de seguida amb alguna plataforma.
I amb el títol diu molt, no?
Sí, 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 el títol diu molt. La pitjor persona del món és de l'any passat. És una pel·lícula noruega de 127 minuts. El director es diu Joachim Trier. El guió és d'ell, del mateix director, i d'un altre co-guionista, l'Eskil Bogh. Va tenir dues nominacions als Oscars, millor pel·lícula internacional i millor guió, no en va obtenir cap, però sí, en canvi, va estar premiada als festivals de Cannes, on es va endur el premi la millor actriu, al Festival de Sevilla, on es va endur el premi del públic, i al Festival de Valladolid, on es va endur el premi a la millor pel·lícula del jurat.
Mm-hmm.
La sinopsi, breument, és la Julie, és una noia que està a punt de fer 30 anys i la seva vida és un desastre. En plena crisi existencial, sent que ha desaprofitat el seu talent, mentre que el seu xicot, l'Axel, un exitós escriptor de novel·la gràfica i més gran que ella, l'està pressionant per construir una vida estable. Ell vol una vida estable. Una nit, Julie es cola en una festa i coneix l'Eivind, un noi encantador amb qui estableix una connexió immediata. Al cap de poc temps, ja es veu venir, trenca amb l'Àxel i es veu embolicada amb una altra relació, tot esperant, ella espera, que la seva vida agafi un nou rumb. Però aviat comprendrà que ja és tard per certes opcions vitals.
Mm-hmm.
Bé, és una sorpresa la pel·lícula, una sorpresa en forma de comèdia romàntica moderna,
sí,
actual, en què el director guionista confirma que es pot ser lleuger i fins i tot divertit alhora que es toquen temes de profunditat com la parella, la maternitat, el compromís, i el mèrit és que ho fa de manera molt subtil, amb molt bon ritme i amb una sofisticada narrativa visual. La pel·lícula entra per tots els sentits. Visualment és molt potent. I un altre gran encert es troba sobretot amb la gran actriu protagonista, Renate Reinsve, jo no la coneixia, evidentment, actors i actrius nòrdics és molt complicat, a no ser que els segueixin amb sèries. Senzillament està brillant, la protagonista està brillant. La pel·lícula està estructurada en 12 capítols, amb un pròleg i un epíleg, i repassa els 4 anys de la vida de la protagonista. No és tota la seva vida, són 4 anys, i és molt original com explica aquests 4 anys la vida de la Julie, posant el focus exclusivament en els seus dubtes, anteposant-los, els dubtes, a les seves decisions i a les seves revelacions. Trier, el director, defensa el dubte com a aprenentatge i és molt estimulant entendre un personatge més pel que no sap, els seus passos en fals i els capricis, que pel que té clar.
Mm-hmm.
No és una aposta fàcil, ja que la volubilitat del personatge podria haver dificultat l'empatia. De fet, d'aquí ve el títol. No és la pitjor persona del món, és la persona
sí, sí,
més encantadora del món, la protagonista,
sí, sí, sí,
però té un doble sentit aquest títol, perquè evidentment està vist del punt de vista dels altres que intervenen en la seva vida. Malgrat tot, dues coses fan que sigui impossible deixar de mirar i entendre la Julie. Una, la calidesa, l'humor i la humanitat amb què Trier abraça la seva protagonista. I una altra, el magnetisme d'una actriu que ensenya mil cares. Mil cares, que són els mil dubtes que ella té. Sense fer cap ganyot, és a dir, en cap moment la veus que grinyoli el seu personatge. La relació entre la Julie i l'Àxel, la seva parella inicial, que és un autor de còmics, com hem dit, és un altre dels encerts del film. Per fi, algú, el director, s'atreveix a parlar de la nostàlgia sense ridiculitzar-la, menysprear-la o analitzar-la com si fos un accessori que no té res a veure amb nosaltres, perquè la nostàlgia, vulguem o no, siguem joves o més grans, va incorporada al nostre ADN.
Mm-hmm. La pitjor persona del món.
La millor pel·lícula de les que he vist últimament.
Sí?
Sí.
Quina sensació vas tenir quan vas sortir del cine?
Molt alegre, molt, molt vital, perquè sí. El títol... Bueno, sabia una mica el que anava a veure.
Sí,
sabia
clar.
Que no... Per tant, surts bueno, animadíssim, perquè lliga una mica amb el que tu penses. La gent que té les coses clares, xapó, no? Jo les admiro, però jo, com que encara als meus 60 i pico anys no tinc res clar que vull ser quan sigui gran, m'hi vaig sentir molt identificat, perquè no té res clar i té mil dubtes i empatitzes molt amb ella. I està explicada això en forma de comèdia, però comèdia actual, bonica, divertida, i no aquestes empalagoses americanes que veiem.
Que per cert, aquesta setmana se n'estrenen un munt d'aquestes empalagosetes,
sí,
eh?
Sí, ho he vist. Clar, ve Setmana Santa i aquí...
Clar, és que és el que comercialment en ven,
sí,
no ens enganyem.
Evidentment, no podem defugir-ho, això.
Molt bé. Què més, Antonio?
Una altra. Us vaig dir fa dies que estava intentant recopilar el cinema de ficció i el cinema d'animació i m'he atrevit amb una pel·lícula que, de fet, ja tenia referències perquè es va estrenar al Festival de Sitges l'any passat i sé que el director del festival, l'Àngel Sala, la posava molt bé. Bueno, de fet, clar, ells que la tria de les pel·lícules la fa bàsicament tota ell. I la van estrenar fa un parell de setmanes als Oscars de Tarragona. Ara ja no hi és, aquesta setmana. I dic, va, som-hi. I efectivament, és un encert, la vaig encertar de nou. Va estar, com es dic, al Festival de Sitges l'any passat a competició i va ser el premi de l'Acadèmia Japonesa a la millor pel·lícula d'animació aquest any 2022. Bé, dir el nom del director no tampoc té res sentit perquè no, és difícil i no es coneix. La sinopsi, breument. Suzu és una jove de 17 anys que, després de perdre la mare, es trasllada a viure amb el seu pare als afores de la prefectura de Kochi. Amb el cor trencat i distanciada del món, descobreix U, un espai virtual on assumeix el rol de Belle. És una pel·lícula d'animació, com acabo de dir, i ciència-ficció fantàstica basada i inspirada en el conte francès de 1756, que segurament us sona, La vella i la bèstia, del qual s'han fet versions animades i de tot tipus.
Sí.
La pel·lícula ens ofereix una visió salvatge sobre el trastorn d'identitat a l'era actual de les xarxes socials. Belle és una faula sobre el futur, o més aviat més que el futur, el present tecnològic, perquè el tenim aquí.
Sí.
Però perfectament ancorada a la memòria visual d'un passat mil·lenari. Està fent referència a un passat que el tenim, forma part de la nostra història. Belle és una reflexió sobre els perills que ens assetgen des de les xarxes, però escrita amb la gramàtica dels contes eterns. Ens parla de temes com el ciberassetjament, la cultura de l'odi, l'exhibicionisme o el narcisisme ridícul i malalt dels influencers. I el director ens deixa molt clar que el problema o els problemes venen d'abans i tenen a veure amb el vell dilema de la identitat. Belle, en definitiva, és un conte fantàstic i digital, fosc, molt fosc i alhora transparent, il·lusori i completament cert. Aquí no vaig sortir tan content de la pel·lícula.
No,
no.
Clar, és una animació.
És animació i
això ja dius, a veure, no?
Bueno, que no hi estem habituats.
Clar, i la història... tenen una cultura tan diferent a la nostra, no?
La història... Clar, jo perquè potser em sembla... Vull creure que no estic enganxat a les xarxes. Després penso que també hi estic, segurament. Però planteja un futur gens bonic. I sí, realment, és original, molt original. La recomano, vull dir, els amants de l'animació i de l'animació oriental, realment és interessant i això, va estar a Sitges i per tant té un punt de fosc i de ciència-ficció interessant.
Molt bé, molt bé.
Mira, parlant d'això de Sònia, sobre l'animació,
sí,
que bé, he llegit que doncs, hi ha hagut una miqueta de crítica de com van anar els Oscars, de com van presentar la categoria d'animació. I és que, doncs bé, els protagonistes o els que van crear la sèrie o la pel·lícula d'animació que es diu Spider-Man, un nou universo, no? Un nou univers, han fet un escrit, no? Doncs per reivindicar una miqueta el paper d'aquesta, de l'animació, no? I de que no és per nens, només, que hi ha com una mica aquest enteniment o aquesta creença de que una pel·lícula és per portar el nen i els pares resignar-se a veure aquesta pel·lícula amb el nen, no? I no és així, perquè també es crea animació per tots els públics, també per adults i de tot tipus, no? I bé, doncs l'escrit que han fet són Chris Miller i Phil Lord, com deia, que són els creadors de moltes pel·lícules d'animació. Diu que, clar, marcar els cinc nominats al Premi de l'Acadèmia a la millor pel·lícula animada com un producte corporatiu per nens, per als pares que l'han de suportar, podria descartar-se com un simple descuit, no? Però que pels que han fet i han dedicat la seva vida a fer pel·lícules animades, aquest descuit s'ha convertit en una rutina i, doncs bé, reivindiquen que doncs, és important també l'animació i que cal reivindicar-la, no?, com a tal. I, de fet, és que en aquests Oscars la presentació d'aquesta categoria tampoc va quedar massa ben feta, no?, perquè la van fer com una espècie de tres princeses Disney que feien unes veus i bé, sí. Com una mica de posant aquesta categoria només per a nens,
sí,
no?, infantil.
Sí, que s'hauria de trencar aquest tòpic.
Sí, correcte. I bé, no sé si
és veritat, ja penses animació doncs, sí, per tota la família, sí, no?, però pels nens especialment.
Jo aquesta, de fet, la Spider-Man en un nou univers, la vaig veure i la veritat és que em va agradar molt, però és que com van fer les imatges i era, la podríem veure no nens, segurament ja adolescents, però que és que la pot veure qualsevol persona, que és que de veritat recomano que també s'ha de veure de tant en quant animació, perquè val molt la pena.
Molt bé, Raül.
Molt bé. En qualsevol cas, la que he comentat, Bel, no és un...
No és per nens, eh?
No és per nens.
No, els nens, mira, poden anar aquesta setmana a veure Les Aventures de Phil o bé l'Orquestra L'Hurtarra.
Ah.
Aquestes sí que són d'animació més per nens.
Molt bé.
Aquestes sí. Vinga, d'aquesta tinc molta curiositat, Antonio, la que ve ara.
Sí, West Side Story, que segurament molta de la gent que ens escolta va veure la versió original,
sí,
fa 60 anys ja, gairebé. És la, bueno, és la proposta que em quedava per veure de totes les pel·lis que s'havien presentat als Oscars i la tenia pendent, i la vaig aconseguir trobar un lloc on la feien. És de l'Steven Spielberg, com suposo que ja tothom sap, dura 156 minuts.
Déu-n'hi-do.
I, bueno, és una pel·li que va tenir 100 nominacions als Oscars i l'únic Oscar que es va emportar va ser el premi a la millor actriu de repartiment, l'Ariana DeBose, que és el paper que en la versió original feia el paper d'Anita. No recordo el nom, l'actriu que l'interpretava en aquella versió, no ho recordo. Però l'Ariana DeBose és la que, a més, va fer un discurs molt reivindicatiu per la seva condició sexual i va ser un dels discursos interessants. Bé, perquè no conegui la història, els adolescents Toni i Maria, malgrat tenir afiliacions amb colles de carrer rivals, els Jet i els Arcs, s'enamoren apassionadament a la ciutat de Nova York durant la dècada dels anys 50. Es tracta d'una nova versió del llegendari musical West Side Story de l'any 61 del Robert Wise, que alhora és l'adaptació d'una famosa obra de teatre de Broadway de Leonard Bernstein, que modernitzava la història de Romeo i Julieta de Shakespeare. Per tant, diríem que la història és llarga. Eh? La pel·lícula del Robert Wise tampoc era original, perquè estava basada en la peça teatral de Leonard Bernstein, que era anterior a la pel·lícula del 61. Bé, doncs el West Side Story de Robert Wise s'obria majestuós, recordem-ho, amb aquelles vistes, aquells perfils laterals en color blau, eren unes vistes aèries de l'illa de Manhattan. En canvi, el West Side Story de Steven Spielberg s'obre sobre el barri novaiorquès on se situa l'acció, on posteriorment es construiria el Lincoln Center, i ho fa en un ple procés de demolició. És un pla llarg, sinuós, que et va entrant per les ruïnes i allà s'instal·la. Però una es pregunta, quan veus això, les ruïnes de què? D'una manera d'entendre Amèrica, l'Amèrica del Nord, l'Amèrica americana, del cine clàssic que Spielberg ha contribuït a reconstruir amb el caliu de la nostàlgia? De fet, seria injust despatxar West Side Story com una operació de nostàlgia, abans en parlava, malgrat que està dedicada al seu pare, la pel·lícula li dedica al seu pare, i que suposa rendir-se a un gènere que mai s'havia atrevit a dirigir. Bé, no és que no s'hagués atrevit, Spielberg penso que pot amb tot,
sí,
però no ho havia fet fins ara. És conscient dels 60 anys que separen l'original i, malgrat que hi ha un respecte reverencial per l'essència de l'obra i per l'excepcional qualitat de les cançons i les coreografies, ha entès que ha arribat el moment de corregir l'enfocament polític, que ha estat fruit, precisament aquest enfocament, d'encesos debats acadèmics des de la seva estrena. Així les coses, el seu West Side Story és racialitzat. L'espanyol es barreja contínuament, l'espanyol porto-riqueny, amb l'anglès. Els porto-riquenys són interpretats per actors llatins. Es desprèn absolutament de la poètica de cinema de delinqüència juvenil d'aquells anys 50 per abraçar les guerres socioculturals entre migrants actuals sotmesos al miratge del somni americà. I també en aquests blancs sense futur que són terriblement xenòfobs. Incorpora un personatge LGTBI, aquest de l'Ariana DeBose, per mi és la decisió potser més forçada de la proposta, tot i que està bé, però no m'encaixa del tot. I en fi, es preocupa d'actualitzar el seu discurs amb aquest clàssic de Wise, afegint una capa més a una filmografia extensíssima, però sobretot això, que el que l'obsessió sempre ha sigut, la seva obsessió relacionar la seva filmografia amb la història recent del seu país. I títols, per dir-ne tres sobre aquest tema, són Lincoln, els arxius del Pentàgon i la Múnich. I bé, la filmografia del... podríem fer dos programes o tres de cine parlant de la filmografia extensa i interessantíssima del Spielberg. Bé, la pel·lícula és interessant, evidentment jo tenia el referent com la majoria d'aquella, per mi és un clàssic, la del Robert Wise, i bueno, va sortir una mica allò, no sabem què pensar. Està actualitzada, hi ha unes planificacions aèries amb drons bestials de les coreografies i clar, té un aport, diríem, original de producció actual que evidentment tenia clar que això hi era, estava incorporat i se'n surt molt bé. Però clar, la història és la de sempre, no va sorprendre res perquè saps...
Ja sabies què passaria.
Què passaria, sí.
Però en quant a interpretació, per exemple...
Sí, estan tots generals. Sí? És que el Spielberg mai faria una adaptació d'un clàssic i que la cosa no ha estat tot lluïdíssim.
És molt atrevit, no? Per això ho vam comentar ja en el seu dia, no?
Ho vam comentar,
però és
no
molt atrevit de fer una cosa així.
Sí, jo penso que no ho hagués hagut de fer, però s'ho pot permetre tot, aquest
sí, senyor. Sí, evidentment. Aquestes alçades de la pel·lícula.
Efectivament, mai més ben dit.
I una altra recomanació...
Sí, una altra recomanació, aquesta la vaig veure al Cineclub de Vilafranca, va estar una setmaneta només aquí a Tarragona, però que penso que val la pena que si la gent interessada i tal, que la recuperi a les plataformes perquè segurament estarà penjada amb una o una altra. Es diu Les il·lusions perdudes, el director és Xavier Giannoli, és de l'any passat, és francesa i dura 149 minuts. Això de les durades ja veieu que...
Sí, no? Sí. Està de moda que durin molt les pel·lícules.
Uf.
I de vegades sí que està justificat, no? Però d'altres potser no caldria.
No caldria, no. També és un coguió, el Xavier Giannoli, francès, i el Jacques Fieschi, i està fet el guió a partir de la novel·la, que és un clàssic, de Honoré de Balzac. Va endur-se 7 premis César de l'Acadèmia del Cinema Francès i, entre altres, doncs, la millor pel·lícula i la millor fotografia. Us explico una mica de què va. Lucien de Rubempré és un jove poeta idealista nascut sense fortuna a l'Angoulême de principis del segle XIX, una petita població del sud de París. La seva relació amb una dona casada de la petita noblesa local és l'ocasió de pujar a París amb ella per satisfer-hi les seves ambicions. Però aviat descobreix que la vida literària, intel·lectual i artística parisenca només és la façana d'un vast sistema econòmic cínic on tot es compra i tot es ven. La literatura i la premsa, la política i els sentiments, la reputació i les ànimes. De fet, no s'aparta massa del clàssic. Jo no l'he llegit, la novel·la de l'Honoré de Balzac, però pels comentaris i crítiques que he llegit, no s'aparta massa de l'original. I bé, el protagonista, aquest Lucien de Rubempré, persegueix no només la glòria, el prestigi, el reconeixement d'un títol nobiliari incert que el col·locarà on ell creu que ha d'estar col·locat, busca també la immortalitat i sobretot busca, i això per mi és el més important, busca l'amor, està buscant l'amor contínuament. Res per tant diferent a l'obsessió de tots els herois que han poblat el planeta de les pel·lícules i de les no pel·lícules, tots busquem i anhelem l'amor finalment. El director diposita la càrrega de la narració en una constant veu en off que, a més de comentar cadascuna de les accions del jove Lucien, les descriu per moments en un doble joc reiteratiu. Estàs veient el mateix que sents, que en principi dius, ui, això m'està grillonant, però no. Lluny de fer eixugar la narració, la dota d'una profunditat rara i brillant i de fet estàs notant que allò és una adaptació literària i que el text, tot i que jo el vaig veure en la versió original, és evident que el text està remetent contínuament a l'obra original d'Honoré de Balzac. Es diria que l'estratègia del realitzador és la transparència. Vol ser molt transparent el director. Està ensenyant contínuament l'escenari del drama sense amagar ni les bastides que el sostenen ni cadascun dels dubtes que mantenen drets als personatges i sempre amb una fe cega en la capacitat de l'espectador, de nosaltres espectadors, per obrir-nos camí per un drama universal que de cop i volta ens està mostrant la nostra realitat actual, perquè la pel·lícula remet contínuament al que estem vivint en l'actualitat. En efecte, Balzac, entre molts altres assumptes, escriu sobre el determinant paper de la incipient premsa lliure, tan lliure que només depèn dels diners que la sostenen. És a dir, s'informa, s'opina, es censura, es menteix i s'enalteix en funció únicament de la capacitat econòmica dels nous diaris per continuar informant, mentint, censurant i opinant. És un joc de poder entre realistes i republicans, entre l'aristocràcia i l'emergent burgesia, entre els privilegiats i els que aspiren a ser-ho, on val tot i que, per atzar de la història, exhibeix un paral·lelisme que espanta amb el món digital que ens ocupa, amb les xarxes socials i les fake news presentíssims. I és així, en la capacitat d'evocar i de sorprendre, on Gianoli, el director, guanya la partida. No es tracta de tornar a recordar que els clàssics són eterns, només cal adonar-se que el motor de l'ambició de llavors és sempre el mateix motor que mou el món d'ara. I, de fet, així ens va.
Caram.
Sí, ens has deixat així.
Pel·li interessant, té un recurs literari al darrere clar i que el director no l'amaga, i un personatge, el protagonista, està genial, i tots, de fet tots, tant la seva amant com el company que l'està enganyant, que l'està portant per camins on ell no vol, els polítics amb els que contínuament està parlant i debatent, és un joc continu que ens remet, bueno, el mateix que feia el Lluís Danés amb la seva pel·lícula de la vampira de Barcelona, aquí és una cosa molt semblant també, perquè dius, això està passant ara, efectivament.
I quina sensació quan va sortir de veure aquesta?
És una mica llarga. Aquesta és de les pel·lis que jo penso que s'hagués pogut escurçar una mica. Trobo que té recursos interessantíssims, com això de la Bogonov, que dius, què m'estan explicant? Si ho estic veient, això que m'expliques. Però dius, no, té sentit perquè ell no vol amagar que això és una adaptació literària. És de les que per mi una mica retallada hi guanyaria una mica.
Hauria estat bé.
Sí,
sí,
però és interessant. És pel·li per cinèfils, cinèfils, així com la primera, la que he comentat, la pitjor persona del món, tothom la gaudirà. Bell també és per això, gent d'animació i ciència-ficció. West Side Story sí que és per tots els públics. Aquesta i les il·lusions perdudes, bueno, és per cinèfils, perquè has d'anar a seure i veure una proposta diferent i una mica gosarada. Mm-hmm. Bon cinema, però, en qualsevol cas, les quatre propostes que he intentat comentar.
I tant que sí, ja, ningú dubta. Doncs parlant una mica de les estrenes d'aquesta setmana, com bé dèiem, hi ha un munt de comèdies, com deies, s'apropa Setmana Santa i es nota. Per exemple, a París, Distrito 13. És una d'aquestes comèdies romàntiques amb drama. És una pel·lícula francesa, precisament, que succeeix al districte 13 de París. I, doncs, un grup d'adolescents que mantenen una amistat intensa. I per un costat està Mil, que coneix a Camille, qui se sent atreta per Nora. I aquesta, a la seva vegada, vull dir, aquí hi ha un embolic una mica d'adolescents que no tenen les idees clares, no?, per resumir-ho, i que, doncs, ja veurem com acaba la cosa, però no sé com pinta. Una altra comèdia dramàtica, Les cartes d'amor no existen, també, doncs, és una altra de les estrenes d'aquesta setmana. Una altra també, en aquest cas, també és comèdia romàntica, però també hi trobem una mica d'acció, La ciutat perdida, també, que s'estrena divendres. El juego de las llaves, en aquest cas és una pel·lícula espanyola dirigida per Vicente Villanueva i és una comèdia també. I en aquest cas hi trobarem a Eva Ugarte, per exemple, o a Mireni Barguren, entre d'altres. Un altre drama, Aria ferma, en aquest cas és italiana. Veiem que déu-n'hi-do, no? Que aquest, no tot és americà.
Efectivament, sí, sí. És
no tot és americà.
Que això està molt bé, sí.
Està molt bé.
Un altre drama, El hombre que vendió su piel. Llavors ja us he comentat les dues. I a la de suspens també no pot faltar una pel·lícula d'aquest tipus, no? Cada setmana, en aquest cas, és El Rezador, dirigida per Tito Jara. En fi.
Quin nom, tu?
Sí, El Rezador, no sé. Si us interessa aquest, que és el tema que al Raül li agrada una mica.
No.
Doncs en aquest cas és un timador cara dura, que utilitza una nena que, segons diuen, se li apareix la Verge Maria i que molts consideren miraculosa per treure diners amb aquest do que té, no? I junt amb els pares de la petita muntaran un negoci tan gran i tan lucratiu que inevitablement això se'ls anirà de les mans. Ja, diu que és una història de suspens i de fanatisme en una ciutat en la que la fe professa es barreja bé amb la corrupció i el frau. Doncs també Setmana Santa temes.
Sí. I no s'estrena també aquesta setmana Els Secrets de Dumbledore?
Sí, la tens aquí.
Per aquesta, també la tinc.
Aquesta penso que ha de ser una...
També.
Aquesta és la que aniré a veure
jo. Jo també.
Animals Fantàstics.
Sí, aquesta? Tot i que em falta Johnny Depp.
Sí.
Perquè era el dolent de la primera pel·lícula d'Animals Fantásticos i quan van començar el rodatge van prescindir d'ell per els problemes
que tenia. És la tercera, aquesta, la tercera entrega.
Sí. I bé, van prescindir d'ell perquè per això, pels problemes que va tenir amb la justícia, o bé, doncs amb una exparella, i bé, doncs és Max Nielsen el que fa de Grindelwald, que és el dolent. Mm-hmm. I a mi em faltarà Johnny Depp, segur.
Sí, però, efectivament.
Bé, tot i que Max Nielsen, que l'he vist en diferents pel·lícules bastantes vegades, ho fa molt bé, però...
I he vist algun no és el mateix, no?
Però no és Johnny Depp, que per mi és...
Però està bé quan t'acostumes, no? Que...
Però és que per mi ja Johnny Depp, que apareixi... O sigui, ja la pel·lícula ja guanya. Mm. O sigui, és... No sé, és d'aquests actors que...
Té molt carisma, aquest tio, sí. Doncs vaig veure el tràiler i vaig pensar, uf, que bé pinta això, no? Sí. I també és de les que tinc també en cartera per anar-hi, aquests dies de Setmana Santa.
Sí, s'ha d'anar al cine aquests dies, evidentment. I, per cert, arran de... tornant ara als Òscar, arran del fet aquest de comentar de bufetada de Will Smith, déu-n'hi-do totes les conseqüències que li està portant això, no?
Sí, encara dura.
Tothom sabia que hi hauria conseqüències, si més no, alguna conseqüència. Però
tant... A Hollywood es multiplica per 10 qualsevol cosa que passa.
Tant que li han suspès fins i tot rodatge...
Sí. Això li afectarà la carrera professional, sí.
Sí. És que és veritat que a Hollywood, quan passa una cosa així, i a més ara, bé, doncs ha dit Will Smith que s'ha apuntat a una espècie de teràpia per reformar-se la seva ira... Bé, inclús ha sortit la seva dona dient que, clar, que ella no necessitava ser defensa per ningú, que va ser decisió del seu marit aixecar-se i fumar aquell mastegot, o sigui que sí, s'ha quedat una miqueta...
Sí, déu-n'hi-do.
Fins i tot ha marxat de l'acadèmia.
Sí, ha marxat, sí. I esperen, perquè igual li fan tornar a l'Òscar, que això encara està per decidir, l'acadèmia ho ha de decidir encara. No, déu-n'hi-do, sí.
Doncs suposo ja que continuarem parlant.
No devia rumiar prou bé.
No, evidentment que no.
Allò va ser un cop calent i suposo que s'ha empenedíssim del que va fer.
Sí.
Molt bé, doncs ho deixem aquí.
Molt bé.
Tornem d'aquí dues setmanes, que la setmana vinent
Perfecte.
És festiu.
Molt bé, d'aquí dues setmanes, molt bé. Em dones peu a pensar que vull preparar un programa diferent en el que vull parlar de les frases famoses de les pel·lícules de cinema.
Oh, que xulo.
I us ho poso així ara també, perquè si algú...
Vinga, toca l'altra vegada, Sam.
Sí, efectivament. Si algú, a més les persones que ens escolten, té frases que li han quedat, que li han marcat, doncs això, que aprofiti, que
truqui... Que ens les faci arribar a través del Facebook, per exemple, mateix, que és més ràpid... I que ens ho digui.
Doncs d'aquí dues setmanes parlaríem d'això, de les frases famoses de les pel·lícules de la història del cinema.
Molt interessant.
Molt bé.
Doncs moltes gràcies i que passis bona setmana.
Gràcies igualment per vosaltres.